coses més emocionants quan ets petita és la cremor aquella d'estómac que tens la nit de Reis, aquella emoció del que rebràs, aquella por també, el que no saps segur si trobaràs quan et llevis, la il·lusió del misteri, aquell rau-rau de la cosa prohibida. No es poden obrir els ulls, s'ha de dormir, et diuen, perquè si no pot ser que els Reis passin de llarg. I és clar, això és una cosa molt sèria. Si heu tingut germans o cosins o amics amb qui compartir això, la festa és més grossa, perquè allà estan totes les energies juntes a punt de desbordar-se. Per això avui encara no és la nit de Reis, només falta un dia, i hem volgut convidar tres escriptores que venen amb la il·lusió sota el braç del seu primer llibre per fer una mica de gresca, per trobar-nos sota la manta i cridar una mica i preguntar-los, clar, si encara es fa il·lusió. Tot això dels Reis, de fer llibres i aquestes coses. Doncs són la Maria Climent.
Hola.
Hola, benvinguda, que acaba de publicar Gina a l'altre editorial. La Marina Porres, que acaba de publicar L'Enveja a l'editorial Fragmenta.
Hola, què tal? Hola.
I l'Alba Fernández Pous, la Pous, Twitch Star.
Diuen, però vaja, no.
Que s'estrena també amb Les Vides Blaves d'Editorial Triangular. Esteu aquí les tres, us hem... És una mica un atracament això que hem fet amb vosaltres, però tenim ganes de parlar de la il·lusió. Què us feia més il·lusió? O sigui, teniu més il·lusió treure el primer llibre o aquella bicicleta de quan éreu petites, o no sé, aquella peça que... Què us ha fet més il·lusió a la vida? Si us en recordeu.
A mi, jo quan era petita no recordo haver desitjat massa coses materials, la veritat. No recordo haver volgut sempre, o això que dius, una bicicleta o
una nina
cadascú, en concret.
Sí.
Sí que és veritat que de petita jo volia ser escriptora. I això sí que...
I això ho vas demanar als Reis,
sí, no, bueno, no, sabia que això depenia més de mi. I mira, i aquest any pues, sí que ha arribat el regal.
I vosaltres recordeu alguna cosa? És a dir, recordeu la sensació d'allò del primer llibre i també de la sensació que teníeu allò al rebre alguna cosa?
Home, a mi escriure aquest llibre, la veritat és que...
Esteu totes a tope amb la promoció.
Sí, però m'ha fet molta il·lusió, és veritat, és que fa molta il·lusió i veure allò, sobretot com se'l llegeixen els lectors i les reaccions, això, jo que estic dintre del món dels llibres des d'algunes bandes diferents, això m'ha fet molta il·lusió. Però jo sí que a casa meva el Reis era com tota una espècie d'aura mística al voltant dels regals,
que era potent.
Perquè jo suposo que, com que la meva mare va obrir una llibreria quan la meva germana i jo érem molt, molt petites, i aleshores, clar, per la feina, ara ho sé d'una manera i quan era petita ho sabia d'una altra, però hi havia ja com tot una mena d'embalum de feina i de regals amunt i avall per Reis, allò que nosaltres no sabíem ben
però
bé.
Però regalaven llibres, regalaven el fato de casa o no?
No, però clar, jo veia que la gent feia servir, o sigui, que hi havia molts regals amunt i avall i allò de preguntar, com és això de que per Nadal, o sigui, saps aquell punt que no saps per què la gent s'està regalant tantes coses si les porten als Reis, però alhora hi ha molts regals per tot arreu? Pot ser com una aura així
sí.
Estranya.
Sospitós,
entre,
no?
Sí. Entre misteri i indignació. Sí. Però escolta, recordeu això si alguna joguina o algun objecte que tinguéssiu molt marcat? És a dir, que perquè la desitjàveu molt o potser perquè no va arribar mai? Jo en tinc una molt clara. A mi no em va arribar mai la Barbie.
Tampoc.
O sigui, no em va arribar mai a casa meva, això, no? No? Però no sé si hi ha alguna joguina o alguna cosa que diguéssiu...
Jo sí, perquè durant molts anys els Reis ens van portar Playmobils, llavors anàvem col·leccionant aquells Playmobils com grans.
El Far West.
La granja, sí, vaixell pirata. I,
teníeu quartos, a casa?
Sí. No, però era el gran regal, o sigui, era com el gran regal. I clar, llavors anàvem fent, clar, entre mi germana i jo anàvem fent com el nostre univers Playmobil cada vegada més gran i això feia molta il·lusió.
Jo recordo una nina que era així molt blaneta, que li diuen Sonieta, però em sembla que no sé si li diuen Sonieta a casa o si era el nom comercial.
Oficial.
No ho sé, jo era molt minuda i a mi me xiflava aquella nina perquè la tenia ma cosina, que té 3 anys més que jo, que anava una mica avançada en el tema dels regals, no? Sempre, doncs jo era el meu referent, diguéssim. I a mi, no sé, m'encantava aquella nina i vaig estar com anys demanant-la, però ja no la fabricaven.
Oh, un drama.
I llavors la vaig heretar quan ma cosina, me sembla recordar que quan ella es va cansar de jugar amb la Sonieta ja, i llavors em va caure a mi. I em va fer molta il·lusió.
Et va caure la Sonieta, sí. Però no sabem si li haguessis arrencat el cap a la teva cosina, no? Una mica.
No,
després
no,
parlem
no,
de l'enveja,
no.
Del tema de la que vas, però...
Total. No gens, no gens. Let me say the same, baby, since we've been together. Ooh.
parlàvem dels regals, parlàvem de la nit de Reis. El regal que no arriba, també la vida, ara ja potser ens movem en altres terrenys, és el que queda més marcat? Des de la impossibilitat ressonen més les coses o què? Com ho veieu? Ara ja us estic fent un rotllo nostàlgic,
Sí, jo crec que aquest és un gran tema del llibre de la Maria, però jo crec que, clar, la il·lusió, o sigui, que amb una il·lusió, com més idees, imaginació i més coses hi aboques, clar, el fet de no tenir-lo es pot convertir en una tragèdia d'una manera molt fàcil, em sembla, no?
Jo crec que és una nit, a més, que resumeix moltes coses. Hi ha la il·lusió, la felicitat, l'eufòria, però també hi ha la decepció i fins i tot la culpa representada per el carbó. Aquella cosa de què he fet, per què no rebo allò que havia demanat, he fet alguna cosa... Si ja els pares tenien més mala bava, regalaven carbó. Però si no, tanmateix és igual. Tu tenies una culpa com un camp de futbol, no? Això, què?
Sí, passava. I és més, quan pensaves que podia caure carbó, era com, a veure ara què ha passat. De totes maneres, nosaltres el demanàvem, també, el carbó, perquè era un...
Perquè era sucre.
Era sucre. Vull dir que al final hi vam saber donar la volta també a la part xunga, no?, dels Reis i,
Però és un càstig així, que ens ve des de petits ja, gratuïtament, totalment. I si ho pensem és una mica bèstia, no?
Molt. Jo sempre ho he assumit amb naturalitat,
Sí?
Per això,
Porres la veig bé per la vida.
Sí, perquè a casa hi havia, era d'assumir que cada any hi havia una mica de carbó, però simplement perquè assumies que, evidentment, clar, no tota la vida han de ser recompenses i felicitat, però hi ha com a cosa integrada de no sempre ens portem bé, però sí, que si no és greu no passa res.
Com si no baixa la guàrdia, no?
Exacte.
Bueno, aquí tens el regals per una miqueta de carbó, perquè una miqueta malament t'has portat, i jo pensava, clar, és que tenen raó.
Jo també.
Hi ha una mica de constatació cristiana, una mica allò de...
Sí. Sí. A casa, els pares són cristians, però és que el carbó venia juntament amb l'orina elèctrica, la caqueta, i les monedes de xocolata, per tant, ho vivíem com la part dolça, també,
que
i no
potser
tant com el
casa
càstig,
la Pous,
eh?
Ara ho
jo crec que sí, ho han fet bastant bé.
Jo de l'orina elèctrica i la caqueta no en sabia res.
Jo tampoc.
Ai, perdó, mai
ja està. Devíem fer totes les caquetes a casa de la Pous, perquè...
Eren massa pa.
Sí, que hi havia com un bidet,
sí,
no? Estaven amb un bidet de plàstic,
molt,
un bidet de plàstic, aquells com de plàstic, que realment et recordaven els de Tonyaio.
Igual.
De 6 de la matinada, ui, m'he topat amb alguna cosa enmig del passadís. Hòstia,
no sabia.
No, és que ara estem creant uns traumes.
Ara volem totes que ho tornin a fer, no sé si ho fan, no tinc idea.
Escolteu, hem de parlar d'una cosa, no ens hem de despistar, perquè representa que això és un programa sobre dones.
És veritat.
I que parlem de feminisme i tot això. I llavors, aquí el gènere marca molt amb el tema dels regals, ja n'hem parlat moltes vegades, les joguines, el blau, el rosa, el tal... A més, tu l'altre dia fes un tuit molt xulo, que deia... que suposo que vas anar a una botiga o alguna cosa...
Sí, correcte.
I vas dir, vull una joguina, i et van dir, per nen o per nena? I tu vas dir, per jugar!
Sí, és que és tan cansat, que a aquestes altures encara t'hi segueixes trobant amb les joguines, amb la roba. Llavors em va sortir així, la frase no és meva, ja l'he llegit i l'he sentit a gent, però al final és que contestes així perquè dius, per favor, a aquestes altures, a més, si no t'ho diu ja la persona que va comprar, és que per què has de preguntar? Perquè el tema seria que la persona ja ho digués, que dius, hòstia, no cal, no? Però vull dir, que a sobre t'ho preguntin, doncs si al final és per jugar, vull dir que deixem-nos de...
Ho dèiem abans a micro tancat, jo estava aquí fent confessions, que deia que jo a vegades demanava coses que no m'agradaven perquè representava que em tocaven, no? Com les nines. Les nines a mi no m'agradaven, després les tenia allà totes perfectes, allò arrenglarades, però a mi en realitat no m'interessaven per a res. No sé si vosaltres també es vau veure a vegades així com obligades o pensant que havíeu de demanar alguna cosa, no sé per què. No? Si us ha marcat una mica, podríem dir... Si us ha travessat una mica la concepció de gènere, podríem l'heteropatriarcat, aquesta cosa tan bèstia que ens domina.
A mi sí que és veritat que els meus pares mai m'han dit no, això no, que és de xiquet, sinó que era més aviat una cosa que jo havia assimilat doncs, de veure-ho a la tele, no? De dir joguets per a xiquets i joguets per a xiquetes i jo... allò que te penses que tu només pots demanar els que són Roseta, no? Els que van adreçats a tu. I això sense que ningú m'hagi dit no, este no i este sí, Però jo recordo aquesta sensació com haver assimilat que els cotxes i així eren per als xiquets i les nines eren per a les xiquetes. Tot i que, bueno, quan vaig ser més gran, doncs vaig començar a demanar pilotes
després,
de bàsquet.
Després ens agafa la revolta, no? També, claro. Jo crec que hi arriba un moment que dius, no vull res que sigui rosa, sí. No vull res que sigui de nenes. Drames urbans, drames amb postins, drames de tot arreu, perquè també hi ha molt de drama, també hi ha molt de plor, no, a vegades?
Bueno, ja està bé, no passa res.
Escolteu, creieu que, per exemple, regalar llibres és la sortida? O encara us trobeu llibreters que us diuen i us pregunten si és per nen o nena? Ella que, la Marina Porres, que està a l'ombra, Rubí...
Jo crec que de vegades tot et porta a preguntar-ho, eh?
Sí?
Per una simple qüestió. Per això, quan deies allò que a la botiga em van demanar si era nen o nena... Clar, és una simple cosa de que a vegades estàs allò parlant i has de tenir al cap a qui li està regalant i et surt preguntar, de dir, pues un noi, una noia, tal, però més perquè hi ha molta gent que ve a fer la llista i et diu... Per la meva neta, que tal? Pel meu net, que no sé què? I llavors, clar, tu vas pensant a partir de... Jo crec que cada vegada es fa menys, eh? O sigui, cada
tot
vegada
i així, després,
llibres...
el llibreter fa trampa, no? I, no... I ho canvia tot.
Clar, no, perquè no hi ha separació, jo diria. Sí que hi ha una sèrie de coses més adolescents, que sí que hi ha com un problema, sí, sí, realment, sí, amb els llibres d'adolescents d'una certa temàtica, allò, literatura molt romàntica, molt juvenil, que està molt enfocada per noies.
Molt Frozen, sí.
Sí, és bueno, Frozen de...
Amanecer, Frozen Amanecer.
De Young Adult. Sí, sí, sí. Frozen amb punt picant, saps?
Sí?
Sí. Que llavors això sí que és molt, molt de noies.
M'estic perdent tantes coses.
Ui, t'estàs perdent tot un sector de literatura juvenil romàntica, en plan 50 ombres de Grey, però sí, per adolescents, que no hi vols entrar, eh?
No, i tant no t'estàs perdent, potser.
Estic meravellada. Bé, després passa'm els noms, però escolta, posem uns minuts, no de publicitat, sinó de música, perquè això no es pot aguantar. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. Aquí amb tres dones, de les il·lusions, dels regals, de les expectatives, ai, les expectatives, amb l'Alba Fernández Pous, la Marina Porres i la Maria Climent, que estan les tres aquí fent-nos companyia aquesta prenit de Reis, perquè som així nosaltres, saps? Així d'esplèndids, que necessitem uns dies per agafar força i agafar amb força la nit de Reis. Escolteu, parlem una mica dels vostres llibres, eh? Ara faré uns titulars així una mica perillosos, perquè quan vols unificar tres llibres tan diferents com els vostres, doncs passa que, clar, entres en el buit.
Vinga, va,
vale? Però a veure si ho endevino. La Gina parla molt de com tornar a recuperar la il·lusió i les ganes de viure.
Sí.
Podria ser. La Marina ens podria dir que, ja que parla d'enveja, la il·lusió per fer les coses que som i fem seria un bon antídot.
I tant.
Ai, ai, espera't, l'Alba, quins nervis. I l'Alba ens podria dir que els seus personatges s'han fet un embolic amb el que és la il·lusió i no la troben?
Sí, però...
Però la busquen?
La busquen, la busquen. Sí. Està bé. Ostres, quina lectura. No?
Bueno, sabia... Estic aquí intentant lligar tot el tema de la il·lusió. A veure, parlem-ne.
No, correcte. Uau.
Escolteu, creieu, ara, pregunta així una mica forta, parlant de la il·lusió, creieu que la il·lusió és una cosa que s'apaga amb els anys? O és impossible viure sense ella?
Jo crec que...
Preguntes difícils.
Sí, però crec que s'ha de fer més esforç, o sigui, com el pas dels anys s'ha de fer més esforç per mantenir-les, però que no, si tu ho vols, no s'apaguen. Una mica autoajúdic,
però... Jo és que penso que he passat la quarantena... Ai, la quarantena, o sigui, la quarantena. Pels 42, però també les altres quarantenes.
Fa 40 dies que no t'hem vist.
I és que... O sigui, ara és quan estic on fire amb il·lusió. Vull dir que sóc l'exemple vivent d'una dona de més de 40 anys, que em faré 42, que al contrari, que subidon d'il·lusió a sac. Vull dir que...
Però per quines coses? A veure, què és el que es fa il·lusió ara? Què és el que es fa trempar?
Estar aquí, per exemple, i pensar que cony fots tu aquí? Doncs pues mira, pues estic flipant i estic supercontenta i l'imprevist i el trobar-te que fas coses que no t'haguessis imaginat mai i que més pensaves que no faries mai i que a sobre no tens por. I això, doncs, la veritat, és grandiós.
I la Maria Climent, què?
Jo penso que la il·lusió no és una cosa que tingui a veure amb l'edat. Que està clar que relaciona molt amb la infància, no? Però després, una vegada ets adult, tu pots perdre la il·lusió amb 20 anys, pel que sigui, i pots il·lusionar-te com una criatura als 50 o als 60, eh?
Uh-huh. I si l'hem perduda, la podem retrobar? Ens dones esperança o no?
Jo crec que sí.
Des de la saviesa que em donen els meus 34 anys...
A veure, tu ets l'oracle en postí. Ja.
Aquí, jo crec que sí.
Clar. Home, tu pensa que... Amb tot el que expliques a la teva novel·la, que no és absolutament autobiogràfica, però sí que explica una cosa molt bèstia, que és que et diagnostiquin esclerosi múltiple, tu pensa que és com si haguessis viscut tres vides. Els altres estem prenent notes.
Bueno.
Vull dir que jo crec que hi ha una experiència... o sigui, la gent que s'enfronta a una malaltia, teniu un carnet d'or per anar per la vida. O sigui, no dic que us en sortiu millor o pitjor, tothom fa el que pot, però sí que això us dona unes eines brutals. O sigui, clar, quan la gent, com jo ara, et dic, ai, estic superpreocupada per aquest gra que m'ha sortit aquí la cara. O sigui, xiqueta.
Mira, sí i no, suposo que tens raó, però jo fa dues setmanes que tinc un mussol a l'ull i estic molt més ratllada pel mussol que no pas per l'esclerosi múltiple en aquests moments. Vull dir que...
Perquè tot
és relatiu.
Et queda molt bé, et queda molt bé.
Jo sí, jo estic per canviar-me la foto del DNI i posar-me-la en mussol perquè està sent la meva identitat real. Saps?
Escolteu, parlàvem d'això, riem molt, però els temes dels que parlem, déu-n'hi-do, perquè... Però ara que estem parlant també amb la Marina Porres, que ha escrit aquest llibre de l'enveja, recordeu, per exemple, en algun moment vostre, canviant una mica de tema, de la vostra infància, adolescència i fins i tot ara en l'edat adulta, en què sentíssiu enveja, per exemple?
Jo crec... Bueno, aquest és un...
És un tema.
Sí, és un tema... que jo el llibre l'explico perquè vaig aprofitar per explicar-ho, perquè l'enveja amb els nens és una cosa que es veu molt més clara, que és molt més directa. O sigui, té un punt de barreja amb la ira, però l'enveja dels nens és molt, molt neta, molt, em fa ràbia això que tu tens i jo no tinc, i per tant et tinc enveja, i que llavors amb els anys la cosa es comença a retorçar.
Es modula i es perverteix, no?, una mica.
Sí, home, jo crec que tots hem tingut enveja com a nens, almenys
segur,
com a nens.
Sí, això, segur.
I com a grans, també.
De grans, també, és una trampa.
Ara li diem enveja sana.
Sí, això és una altra trampa.
Sí. Sí, perquè no existeix.
No existeix. Enveja és enveja sana.
Que per cert, Marina, tu comences a més amb el llibre parlant de l'enveja d'una mare a una filla, que a mi és una cosa que sempre això m'ha costat molt entendre-ho, no?
És un tema superinteressant, eh? Per això jo quan ho vaig començar a mirar em va semblar superobscur i molt interessant, perquè clar, jo tampoc no tinc la relació directa, però llavors vaig, com que estava llegint coses de Rodoreda i així, vaig veure que tenia una relació molt, molt d'envejosa, molt obscura amb la seva mare, i llavors, com que tenia això al cap, vaig veure que passaven tot d'altres casos, allò, en contes de fades, la figura de la madrastra, o també en una sèrie, en Mad Men, vaig veure que la cosa entra enveja...
Disney, que són molt dolents per crear aquestes coses.
Sempre. Disney, però ensenya molt Disney, jo estic a favor.
Úrsula.
Un meló, eh?
Quants melons estem obrint aquí? És un programa de dones, us ho recordo, les dones i els dies. Però això són figues d'un altre panell. M'he fet gràcia a mi mateixa. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.
fly. And there are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end.
Som així nosaltres. Ens encanta portar la contrària. What the world needs now? Què necessita el món ara? Necessita 3 dones, 4, perdó. Jo a vegades no ho tinc molt clar. 5 a la tècnica, que està aquí, la Rosa Silluet. Parlant d'enveja, perquè vosaltres continueu amb la cosa aquella de pensar que som unes bruixes i que només tenim enveja les dones. És una cosa que el llibre no es diu, però...
És una característica, això m'ho vam preguntar, i sí que és veritat que suposo que culturalment influeix molt, però com que l'enveja és un pecat molt secret, molt contingut, molt de sang freda, la ira tothom diria que és una cosa com més masculina per cliché, mm-hmm. i en canvi l'enveja potser és mm-hmm. més. No sé si esteu d'acord o no esteu sí.
d'acord. Home, jo crec que des de petites no creieu que ens han criat molt amb la comparació,
totalment.
Per exemple? Tota l'estona, mm-hmm. aquesta és més guapa, aquesta és més simpàtica.
Jo crec que és la trampa, eh? Mm-hmm. La trampa... el patriarcat, diguem-ho així, és l'enveja i la comparació i l'acusació i el no alegrar-te per una companya. Jo crec que d'això hem de reflexionar i hem de dir prou, uh-huh. si no jugarem més això, perquè ja els hi va bé el masclisme. Uh-huh. I jo crec que justament amb l'enveja passa, perquè doncs, ja els hi va bé que les dones segueixin actuant així, que és una cosa que ens han inculcat, eh? Vull dir que no és perquè nosaltres diguéssim de cop i volta, oh, mira, t'estim, no, no. I no som conscients a vegades. Penso jo, eh? No ho sé.
Oracle d'Amposta?
Vinga.
No ho sé, jo
tu has tingut enveja, o el teu personatge ha tingut enveja de la salut dels altres, per exemple?
Sí, claro. Claro, per a mi és una cosa que em costa molt, molt deslligar, no? Envejar la salut d'algú de la meva edat, no? Mm-hmm. Algo tan tonto com... poder caminar 25 minuts a un bon ritme sense haver de parar a descansar. Claro, no ho sé, però que són enveges que no tenen a veure amb lo material, no?
Sí. Però hi ha moltes enveges aquestes, de fet. El material de l'enveja, ara que estic aquí amb 3 escriptores... en el món de l'escriptura està allà superpatent.
No, aquestes... l'enveja és un pecat molt, sí? molt d'escriptors.
És molt ruïn, és molt ruïn fer això, claro. Uh-huh. No sé fins a quin punt és una cosa innata i que li has de posar cervell per a frenar-ho, o si és una cosa que mos ve imposada per la societat. No ho sé.
Bueno, jo d'això, Clara, que parlàvem de l'enveja, m'ha fet de ser del llibre de la Maria Gina, que hi ha una relació entre dues dones que és una mica d'amor i distància. La protagonista amb una dona de... amb una dona francesa.
L'Elisabet.
I més gran. I que també hi ha aquest punt on es barreja una cosa que també va molt a la frontera, que és l'admiració i el desig de voler imitar i, per tant, una mica que està envejant aquesta noia, de voler ser ella.
El que passa és que, per exemple, amb el tema de l'Elisabet, jo veig que ella busca més una heroïna, busca algú que la salvi d'on està. Que no sé si també, o sigui, si l'enveja ens pot portar a camins bons, podríem dir.
Jo crec que sí, eh?
Clar, hi ha una enveja que serveix com a referent, més que com a una cosa destructiva, no? Llavors, en aquest cas, és més aviat això, és un referent... No és que l'envegi, que vulgui ser ella, sinó que li sembla algú a qui admirar, no?
Jo crec que quan et trobes en situació que penses que tens d'enveja, moltes vegades és perquè no saps exactament què és el que hi ha ara a l'altra banda. I a vegades és qüestió de dir, escolta, para, per què sents això, no? I és perquè l'altra persona tal, o perquè tu no estàs fent, no estàs pensant, o no estàs... Jo crec que és un... com un sentiment que amaga altres coses a vegades.
Tot
tant,
que...
sí, no sé,
Mancances, a lo millor.
Sí,
clar, necessitem imatges també, necessitem gent que ompli coses que nosaltres no hem fet o no hem tingut. Jo estava pensant ara, és que ho he buscat en el llibre, de les vides blaves, la dona anglesa, al principi, tu no saps qui és, és a dir, quan no saps qui és algú, és com la senyor Maria, no? Doncs són aquests personatges que tu et pots fer la pel·lícula que vulguis. I el personatge de la Maria Climent s'imaginava que aquella dona havia tingut una vida fascinant, increïble, que havia viscut a França, que no sé què, que era molt especial, que li deien el nom de... tenia un nom de senyor, però aquella dona havia viscut una vida molt desgraciada, igual que potser la dona del teu llibre que abandona la família.
De
no?
fet, és que tots els personatges de les vides blaves a darrere tenen una vida blava, que és totes aquestes coses i que la resta de la gent no sap. Per això, quan a vegades tenim un sentiment o una emoció cap a una persona, desconeixem què hi ha darrere, no? Uh-huh. I clar, pots transmetre-ho a través de l'enveja, però també al final es pot transformar en il·lusió, eh?
Ens ho dibuixem, eh? També a vegades la gent ens la pintem a l'oli. Molt. Si un nòvio no ens agrada, l'acabem de dibuixar nosaltres.
A veure si l'arreglem.
No? A veure si l'arreglem. Després demanem reclamacions, però clar, és que vam fer servir molt Titan Lux.
Molt. I l'Octille.
Parlant amb aquestes dones, la Marina Porres, la Maria Climent, l'Alba Fernández Pous, aquesta prenit de res, som uns exòtics a Catalunya Ràdio, budellam de famallam a les dones i els dies. Les converses que se senten per la ràdio estan bastant bé. Les que se senten a microtancat són gairebé millors. Ara, hauríeu d'estar aquí per saber-ho. Esteu sentint les dones i els dies, estem amb l'Alba Fernández Pous, amb la Maria Climent, amb la Marina Porres, totes amb llibres nous a les llibreries, que Reixos, Reis, si sou de Vic, també podeu escoltar aquest programa, podeu comprar, durant demà només teniu el dia, allò, la típica llibreria que obre diumenges, la teva llibreria obrirà demà?
Sí, sobretot és diumenge abans de Reis, vull dir que...
Allà ho pateu,
jo
no?
Jo crec que pringuen totes les llibreries de Catalunya.
Parlant de l'enveja, parlant de mares que no són tan bones mares, que sempre hi haurà algú que els senyali dient que ets una mala mare, parlant de dones que busquen heroïnes... A part de les històries que teníeu cadascuna relacionades, totes d'alguna manera hi heu posat la galleda, hi heu posat els dits emocionals en tot això. Vull dir, la Maria Climent és obvi pel tema de la malaltia, però vosaltres, tu, amb el tema de l'enveja, què hi tenies aquí? Què hi tenies, Borres?
Jo quan vaig escriure-ho, clar, vaig...
Psicoanàlisi barato.
No, però vaig veure que tots els manuals que jo llegia, o sigui, sobre pecats capitals, sobre l'enveja, totes les coses repetien sempre les mateixes coses sobre filosofia, sobre literatura, els mateixos clixés i tal. I llavors, quan jo em posava a escriure el llibre, vaig pensar, ostres, hi he de posar alguna cosa que sigui només meva, o sigui, en el sentit que aquest sigui un llibre que l'hagi escrit jo, perquè si no serà un assaig allò fred i impersonal. I llavors vaig començar a pensar en totes situacions, mentre anava escrivint la teoria, totes situacions que m'afectessin allò. Doncs la meva idea de pecat capital, els pastorets, tema nadalenc,
sí,
també.
Sí, això ho trobo molt fort, eh? Sí. Que hagis començat la novel·la amb els pastorets i les fures de l'infern i tal. Jo, quan vaig començar, vaig dir, ai, de meu...
Clar, perquè saps? Queda, sí, queda clar. Un principi molt, és, molt folclòric.
És un principi arriscat, t'ho he de dir. Sí, sí. Sí, Folk i Torres t'ha vingut a veure.
Exacte, sí, perquè era molt, era molt arriscat que fos molt carrincló al principi.
S'ha de tenir quadrats, eh? Vull dir.
Jo t'ho dic sincerament, si a mi em diuen pecats capitals, jo penso en les fúries de l'infern dels pastorets, sí, perquè no he tingut una educació catòlica, llavors tot el meu imaginari, doncs si sóc sincera, era això. I llavors, no sé, coses de, per exemple, el tema de la gelosia, que és un tema menys, diguéssim, obscur i menys punyent que l'enveja, doncs tothom ha patit gelosia en algun moment.
Home, i ens vaig parles d'un nòvio i tot.
Clar, bueno, però
aquí
perquè...
sí que és primera persona, eh?
Clar, 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 però vaig pensar que tothom es podia identificar prou amb això, com que si jo expliqués un episodi amb un nòvio d'allò de gelosia, tothom diria, clar, i podria seguir sense gaire dificultats.
Els dels pastorets potser no tant, però això ho pillem. Exacte. Això ho pillem, d'acord. La Pous, bueno, tu ja sabem que et dediques a una cosa on ja, en general, hi ha molts bacallans.
Hi ha molts bacallans, sí.
Expliquem una mica de què treballes,
jo, tu. Jo, bueno, originàriament, carai, Déu-n'hi-do, sóc educadora social i ara no faig gaire intervenció directa, però acabo fent intervenció directa.
Fas mediació...
És... Bueno, coordino projectes. Sí. El que passa és que en la meva vida personal doncs, acabo sempre parlant amb persones, la gent m'explica coses, llavors doncs, a mi m'interessa les persones i les històries de les persones. I m'agrada posar-me en el lloc de les històries de les persones. Llavors no em costa res, no em costa gens posar-me en el lloc i en situació dels personatges que pugui imaginar i que en aquest cas s'han passat a paper. I em puc posar en situació doncs, de mare de maltractador o d'una persona que està malalta o...
I escolta, vas apuntant-ho tot això? O
sigui, al mòbil, sí.
Però la gent ho sap, que ho fas.
No, mai apunto, mai. Sóc un secret, sóc una tomba, tinc tantes coses a dins que a vegades penso, això no sé ni qui m'ho va dir. Però no, no, i a vegades hi ha gent que després explica, sí, això li vaig explicar a l'Alba i em mira tothom i jo no ho he dit mai.
Aquesta va sortir la necessitat una mica d'escriure, per tantes històries que tens dins, o què?
Va coincidir amb la mort de la malaltia i la mort del meu millor amic, i llavors jo anava escrivint coses al mòbil, i no tenia massa consciència tampoc del que era, i ho vaig guardar i, bueno, i llavors després arrel de la seva mort i altres coses, un altre amic comú que té aquesta editorial em va dir Alma, i vaig dir...
Fes alguna cosa amb...
Doncs mira, només que la primera etapa, a la primera pàgina, li pugui dedicar el llibre al Xume, doncs ja en tinc prou. Uh-huh. I mira, m'hi vaig ficar. Vull dir que no sé ben bé ni com que estic aquí, però van així. Per les històries, m'interessen les històries uh-huh. de les persones, sí.
La Maria Climent la vaig sentir el 324, si no ho dic malament, al programa del Grasset. Uh-huh. I em va fer gràcia una cosa molt òbvia, no? Tu vas dir, és que tenia una història boníssima, tu. És que és en plan, tu pots, Grasset, tindre una història tan bona com la meva? Això no li vas dir, però estava entre línies.
Li podria venir.
Bueno, no, vaig dir això, no ho recordo. No. Saps què passa? No, quan estic nerviosa no retenc ni el que em pregunta ni el que explico i llavors...
Ara estàs bé, no, aquí? Estàs fent tractant bé.
Sí, sí, estic més tranquil·la que a TV3, la veritat.
Aquí no hi ha maquillatge. Tenim amb els grans a l'aire. I els mussols, també.
Els mussols.
I explica'm, no, però ara fora conyes. O sigui, tu tenies aquesta història que era la teva personal, però en aquest llibre també riem molt, en aquest llibre de Gina. O sigui, hi ha moments, Vila Universitària, jo també vaig estar a la Vila Universitària, qui ha viscut allà, té unes seqüeles de per vida. Vull dir que sí, pel Frankfurt, que et menjaves cada dijous.
Ai, no.
Però vull dir que allò et transforma. O sigui, et fa una persona diferent. I hi ha també molts moments molt divertits. Una novel·la que jo li dic a la gent, no et pensis que és un drama. O sigui, tu passaràs bé, riuràs...
Sí, jo volia escriure una història, no?, que partia d'una premissa que era certa. Després la història és ficció. Vull dir, la trama vertical és ficció. Hi ha trames horitzontals que estan molt basades en la meva vida. Però, clar, perquè em baso en records o records que he reconstruït o he remodelat i els he fet ficció, no? Mhm. Però volia fer un llibre que fos com la vida, que no és només drama. La vida hi ha drama, però també hi ha diversió.
Però
hi ha,
també et trobes a París i tens una companya de pis que fa 15 dies que no pot cagar.
Hòstia, sí.
Això surt a la novel·la. Ai, jo
que no
és que no m'ho puc inventar.
I que no sap com explicar-ho.
Claro, exacte, diu que no, no es pot seure a la sella des de fa 2 setmanes.
Sí. Sí, sí, que no diu ni café o lait en francès, que me diu, jo ja sé que no voy a sobrevivir aquí sin ti, y eso que no te conozco de nada, i clar, i que se li aferra a la Gina com una paparra per a que li salve la vida, no? I com que a la Gina li fa tantes risses, té personatge, pues que no pot, clar, no pot més que estimar-se-la, no? I, bueno, pues allí van aventures per París.
Aventures, però també hi ha... Jo crec que en aquest moment en què se'ns forja una mica la... No sé si et diria la personalitat, perquè ja són grans, tenen 19 o 20 anys, però és un moment així que t'estàs una mica trobant, estàs arribant a la vida adulta, et passen moltes coses, perquè tens la infància encara molt a prop, o l'adolescència, i tens tot aquell monstre que ha de venir... amb el que un sembla que s'ha de menjar el món, però al mateix temps té un pànic increïble. I jo crec que és un moment de molta fragilitat. I això, per exemple, ho expliques molt bé doncs, quan la Gina li talla els cabells amb aquesta noia, no? Aquesta cosa de jo no sé què fer amb els meus cabells, que és una manera de jo no sé què fer amb el meu cap, amb el meu cervell, amb el que em passa per dins, no?
Sí, jo crec que va sobre anar aprenent, no? Almenys este fragment volia representar això, no? Com te vas fent gran amb les petites coses, no, del dia a dia que tu mateixa vas aprenent i vas reconeixent.
I que algunes no sabies ni que sabies fer, perquè tallar els cabells, vull dir, a mi m'ho diuen i dic, no, sisplau, tallar una orella, però els cabells...
Sí,
no?
Però com que l'altra estava més boja, pues endavant.
Canviem de cançó. They say this is a big rich town, but I live in the poorest.
El que dèiem aquí, moltes rialles, parlant amb aquestes tres escriptores. Repasso llibres, Les vides blaves, de l'Alba Fernández Pous, La Gina, de la Maria Climent, i L'enveja, de la Maria Porres. Tots semblen noms de dona, però no ho són. Quina gràcia. Per acabar, perquè trobo que ja ho estem allargant massa i encara passaran els Reis de Llarg. Si haguéssiu d'escriure una història de cara a futur, és a dir, si heu d'escriure una altra novel·la, digueu-me què us agradaria escriure. Una novel·la que ja estigui feta, eh?
Ah,
és a dir, imagineu-vos... Sí, una novel·la que ja estigui feta, de dir, pues, a mi m'agradaria escriure Mirall trencat de la Rodoreda.
Jo ho tinc clar, L'exorcista, en sèrio. I és una paranoia, perquè la gent no ho veu amb la pel·lícula. El llibre és una meravella, és poesia, aquell llibre. Ojalà, no, ni seré incapaç, però el triaria. Sí.
L'exorcista, sí. Tu?
Home, però aquí has de tirar, jo voldria escriure La recerca del temps perdut, de Marcel Proust.
Home, tu no t'estàs de res. No t'estàs de res. Es nota, que és filla de llibrera. I l'oracle en Postí. L'estic dient amb carinyo, tot el menjarà a dida al final.
Jo potser diria que El Mundo, de Juan José Millás.
Doncs escolta, amb aquests desitjos d'any nou comencen aquestes xiques. Heu triat tot homes, no vull dir res.
És cert.
Sí.
L'inconscient.
L'inconscient i el patriarcat que ens està traient tota l'estona. Alba, Maria, Marina, moltíssimes gràcies per haver vingut i que l'any nou ens porti coses molt bones, ara sí, a totes quatre.
Segur.